El diumenge a Montserrat, amb Òscar Bardagí.
Fa uns dies es va celebrar a Montserrat l'onzena edició de les Jornades Universitàries de Turisme Religiós, en les quals es va reflexionar sobre la relació entre els pelegrinatges i el turisme a partir de la figura de Sant Ignasi i la celebració de l'any ignasià, tot abraçant diferents perspectives, com la gestió turística, la motivació dels visitants, els impactes, la figura de Sant Ignasi i la seva influència en aquest àmbit. Un dels ponents va ser el pare Xavier Maloni, jesuïta de la cova de Sant Ignasi de Manresa, que va parlar del pelegrinatge interior. El pare Xavier va explicar les etapes i l'evolució del pelegrí al llarg del pelegrinatge, què canvia en nosaltres, la predisposició de la persona a viure el bé perquè després pugui donar fruits al nostre interior, les diferències entre el pelegrí i el turista, o si a una persona no creient també li pot servir d'alguna cosa. El pare Xavier Maloni ens acompanya aquest matí. Pare Xavier, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia a tu també.
Per què sentim la necessitat de fer un pelegrinatge?
Perquè sentim la crida a anar a llocs desconeguts de nosaltres mateixos. És un impuls a anar més enllà, a transcendir-nos. L'ésser humà necessita persones conegudes amb les quals tendeix a instal·lar-se i en un moment determinat sentim que això ja no hi cabem allà, no? I aleshores és obrir un espai nou que el recórrer exteriorment ens ajuda també a obrir espais interiors que estan per ser recorreguts.
I tothom està preparat per fer-lo? Cal una preparació prèvia a un pelegrinatge?
L'ésser humà, pel fet de ser humà, ja és un pelegrí. Van començar a caminar fa 3 milions d'anys des d'algun arbre d'Etiòpia i des d'aleshores l'ésser humà és un homo viator, no? Són pelegrins. Per tant, sí que estem preparats, l'únic que hi ha un kairos també, no? Hi ha un temps oportú per posar realment a fer explícitament un pelegrinatge, no? Però això s'ha de sentir per dintre. Per anomenar-lo realment pelegrinatge és com una crida que ens porta a això, a sortir de nosaltres mateixos.
Quines etapes vivim quan fem un pelegrinatge? Quina evolució fem quan caminem dies i dies i setmanes?
Diria que al començament em sembla que el camí és clar, el calendari també, la ruta per on la que hem d'anar l'hem preparada bé, i aleshores ens sentim segurs, les coses més o menys coincideixen amb el que teníem previst, i això seria la primera etapa, de confiança i de control. Jo diria que tard o d'hora arriba un segon moment on les coses comencen a desquadrar-se, diguem-ne, no? Apareixen imprevistos, hostals que potser havien d'estar oberts estan tancats, canvis de temps, pèrdues, potser unes bullofes que surten als peus que no estaven previstos, una pèrdua o rou oratori d'una motxilla, el que sigui, no? És a dir, que la cosa es comença a descontrolar i aleshores comencen a sortir les pors, les ferides que comporta, el contacte amb aquestes zones que voldríem evitar i que estan dins nostre i que no es manifesten fins que una circumstància externa les obre. I aleshores entrem en un moment de turbulències, d'inseguretat i fins i tot de penediment d'haver començat el pelegrinatge. Això pot durar més o menys. I també en un moment determinat, seria el tercer, encara que això no és lineal, però entenem el recorregut, hi ha un tercer moment en què ens rendim. I rendir no vol dir claudicar seria tornar-se a casa. Rendir vol dir confiar plenament el que el pelegrinatge és conduït per una mà més sàvia i més fonda que la nostra. I jo crec que en aquest moment és quan realment comença el pelegrinatge.
Què canvia en nosaltres quan fem un pelegrinatge?
Jo diria que aprenem a caminar de forma sagrada. I caminar de forma sagrada voldria dir passar d'exigir a pensar que tenim dret a un estalatge, dret a un plat de taula, dret a un dormitori còmode, perquè o l'hem pagat, o l'hem previst, el que sigui, passar d'exigir a ser agraïts. No perquè tinguem dret sobre res, sinó perquè som acollits per les persones que surten al camí, per uns imprevistos, per la mà de Déu, per la providència, sí, passar de l'exigència a la gratitud. Això seria una transformació, i l'altra transformació seria passar del consum a la sorpresa, a la capacitat d'emmeravellar-se, de deixar anar, de no posseir. I llavors això, quan més llarg hagi sigut el pelegrinatge, d'alguna forma, més perdura l'experiència del pelegrinatge.
El pelegrí està clar que no ha de tenir cap pressa.
Si cau en la trampa de la pressa, ha deixat de ser un pelegrí. El pelegrí és aquell que es deixa fer pel camí, no qui fa el camí, sinó que el camí es fa en ell.
I aleshores l'agenda, agendar-lo, seria un altre error.
Jo crec que és una trampa de la nostra societat. És a dir, el tenir-ho tot programat, o sigui, el problema de l'ésser humà i de la nostra societat és que vivim anticipadament, eh? I aleshores l'anticipació ens priva del present, no? I el peregrí és aquell que aprèn a viure com sagrat cada passa que dona.
I gaudir de les campanes, quan toquen.
Sí, senyor, efectivament. El peregrí és el que sap detenir-se, perquè en aquell moment un raig de sol que apareix entre els núvols, o un capvespre, o un ocell, o les campanades del poble que els aproxima, de tal manera el captiva que es deté i es posterna, físicament inclús, davant de la sacralitat que se li manifesta en aquell moment.
Quins són els perills que es produeixen quan entren agències turístiques a organitzar pelegrinatges? Quan es comercialitza el pelegrinatge?
Convertir-lo en un objecte de consum que no et transforma, sinó que tu el devores, i el devorar-lo és ell que et devoren a tu, no? O sigui, no dona possibilitat d'aquesta transformació de la que parlàvem, no? O sigui, que un tingui el dret de visitar el lloc que es visita, de que, a més, hagi d'haver-hi el menú que has demanat, la comunitat que... I llavors, l'exigència i la queixa en lloc de la sorpresa i la gratitud, no?
I de què li serveix el pelegrinatge a la persona no creient? Perquè n'hi ha no creients que fan pelegrinatges sense saber ben bé potser què és el que comencen, no?
Tots som creients. L'acte de respirar és un acte de creença. Si jo, el vivent és un ésser creient. Eh? Si jo no confiés en la vida, no, ni m'atreveria a respirar, perquè podria pensar que el que estic respirant és contaminació, no? Per tant, en el més profund del nostre ésser hi ha una profunda obertura al misteri de la vida, anomenem-lo com l'anomenem. L'ésser humà, pel fet d'ésser humà, és creient.
A Montserrat es diu que l'objectiu hauria de ser que la persona que puja com a turista baixi com a pelegrí. Com interpretar, per tant, allò que t'hem sentit alguna vegada en alguna conferència, que és millor un turista pelegrí que un pelegrí turista?
Doncs, bueno, tant de bo es produeix aquesta experiència quan es puja aquí a Montserrat, no? Tant de bo que en l'agència de viatges o en el timing que s'ha donat doni temps que aquell que ha pujat com a turista baixi com a peregrí. Tant de bo. Què és el que ho possibilita, el temps? O sigui, un mínim de poder-se aturar.
Com a jesuïta, suposo que deus haver fet més d'una vegada el camí ignasià.
Bé, sí, sí. Hem fet trams, sí. Ara, recentment, justament, fa 2 mesos, amb 20 manresans i manresanes, vam fer 10 dies, des de Loyola fins a Manresa, amb trajectes a peu, trajectes amb cotxe, vam ser a peu uns 150 quilòmetres, combinant-los, com dic, amb el cotxe. Va ser una experiència molt bonica. Jo crec que el més interessant va ser que caminàvem en silenci. I després el compartia amb més profunditat a través de l'Eucaristia al vespre en els llocs més insòlids, com podia ser l'habitació d'un hotel. Doncs allà ens anàvem tots al terra i allà doncs Nostre Senyor es feia peregrí amb nosaltres i compartíem el pa, l'Eucaristia i l'experiència del dia. No? Va ser una experiència molt maca.
I què té d'especial aquest camí ignasià?
Té d'especial que és un relat significatiu perquè neix d'una persona que acaba de convertir-se, que acaba d'experimentar en la seva pròpia carn la benedicció d'una ferida, una ferida de guerra que l'hagués pogut deixar absolutament frustrat, embriagat, alcohòlic, com molts excombatents que tornen del front ferits i mai més es reposen. Ignasi hagués pogut tornar així, però en aquest recés que té amb si mateix en els 9 mesos de convalescència, aquesta ferida es converteix en l'ocasió d'una transformació, d'una primera transformació, que és Loyola. Fa que cada soldat es converteixi en pelegrí. I llavors s'hi va cap a Barcelona, que ens haurien de sortir els vaixells, cap a Roma, Roma, Terra Santa, i passa primer per Montserrat. Aquí a Montserrat coneix Don Chanon, el monjo que li fa la confessió i que li comença a dirigir espiritualment, i per una sèrie de raons que es quedarà un any més a prop de Montserrat, que és Manresa. Aquest itinerari va d'una primera coneixença de si mateix, que és Loyola, en una primera conversió, a una segona conversió més profunda, que és Manresa, on davalla més a dintre de la seva pròpia ferida, fins al punt de que ser unes angoixes terribles del coneixement de si mateix que li porten quasi al bord del suïcidi, segons ell diu, a la mateixa autobiografia. Però quan es rendeix al Senyor de no voler portar ell la seva pròpia conversió, sinó que sigui Déu que treballa amb ell, aleshores es produeix l'explosió mística que conclou en l'experiència del Cardoner. Per tant, un camí que vagi d'aquests dos moments d'interioritat, el primer d'una primera conversió i el segon a un lloc més profund, que de fet és d'on neixen els exercicis espirituals, perquè inclús el camí que dura un mes, si es fa tot sencer, es pot pautar en funció de les quatre setmanes dels exercicis, li donen doncs, una profunditat que no és la mateixa que la mida del Sant Jaume, que és un altre relat i que té altres cronologies, diguem-ne. No?
Com a creients, la nostra vida no és ja un pelegrinatge.
Quan som capaços de comprendre que la nostra vida és un peregrinatge, canvia totalment el sentit del que ens passa. Perquè aleshores tenim la certesa de que inclús els moments més difícils formen part del nostre caminar sagrat vers Déu, no? I vers el santuari del nostre propi cor. Canvia totalment la lectura de la nostra vida si entenem que efectivament és un peregrinatge.
I aleshores què ens aporta el peregrinatge a la nostra evolució com a creients?
El peregrinatge exterior és una metàfora del peregrinatge interior. Aleshores, per això, la diferència que fèiem abans entre el turisme i el peregrinatge. El turisme està fet una mica per distreure, i en canvi el peregrinatge està al contrari, està fet justament per estar molt més atent del que on és, no per evadir-se, sinó tot el contrari, per retrobar-se. Per tant, el que aporta el peregrinatge exterior és que a través d'un desplaçament cap a llocs sagrats, que són santuaris, les diferents coses recorregut que hi ha fins a l'últim terme del peregrinatge, un vagi fent aquest camí cap a dintre. El peregrinatge exterior és una metàfora del peregrinatge interior, fins que al final un descobreix que el santuari vers on s'encaminava és el seu propi cor.
Pare Xavier Meloni, moltes gràcies per acompanyar-nos, com hem dit al començament, per acostar-nos al pelegrinatge, per gaudir-lo, per assaborir-lo, per viure'l de la manera com proposes. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.